Àgora, un espai per la tertúlia política. Un programa de l'equip d'informatius de Ràdio Estel.
Bona nit, amics oients, benvinguts a l'Àgora, la tertúlia política d'aquesta casa, Ràdio Estel. Avui ens acompanyen als nostres estudis quatre contertulians que tot seguit us presento. Alberto Fernández Díaz, president del Partit Popular de Catalunya. Bona nit, benvingut, gràcies.
Hola, bona nit.
Joaquim Forn, vicepresident de Barcelona de Convergència Democràtica. Bona nit.
Bona nit.
Pere Martí, cap de redacció del Temps. Benvingut.
Bona nit.
I Jordi López Camps, membre del Consell de Redacció de la revista Fauna. Bona nit.
Bé, bona nit.
Àgora, cada dijous a Ràdio Estel.
Com cada setmana hi ha diversos temes sobre la taula que podem anar comentant al llarg d'aquests pròxims 60 minuts. Podem començar, si el sembla, i aprofitant sempre que tenim una persona destacada d'un partit, en aquest cas la presència del senyor Fernández Díaz, per parlar una mica de l'actualitat que involucra el Partit Popular de Catalunya en diferents temes. I em permeto introduir una qüestió que avui mateix sortia al diari, que en tot cas el mateix convidat ens pot desmentir o afirmar, que és que el PP Catalunya comença a pensar també en llistes electorals, no?, de cara a aquestes possibles eleccions que ningú sap quan es faran, autonòmiques, si Pujol avança o no, i un diari de Barcelona apuntava avui el nom de Francisco Marguenda com a segon a la llista del Partit Popular. És cert? No és cert? Pues hi ha preocupació del PP Catalunya?
No hi ha preocupació de cap de les maneres, i a més li puc desmentir absolutament que hi hagi qualsevol plantejament sobre qualsevol persona en clau de llistes electorals, siguin municipals, autonòmiques, europees i generals. És a dir, el Partit Popular de Catalunya estem treballant allunyats de les inèrcies electorals que potser des d'altres formacions polítiques podrien estar interessades en impulsar, però el Partit Popular de Catalunya, nosaltres el que volem, i és el nostre objectiu polític a Catalunya, és continuar la tasca de capitalització de l'acció del govern del Partit Popular a tota Espanya, també a Catalunya, és insistir i aprofundir el nostre missatge moderat i obrir-nos a franges electorals del centre sociològic a Catalunya, i tanmateix exercir des de la responsabilitat i des de la rigorositat la nostra tasca d'oposició al Parlament de Catalunya. I a partir d'aquí no hi ha cap referència ni cap referent en clau electoral com no sigui aprofundir la nostra presència en el territori de Catalunya, en les comarques catalanes, per preparar les properes eleccions municipals. I és evident que amb aquest plantejament està molt allunyat de poder pensar de qui anirà de candidat, i molt menys si serà el 2, el 3, el 4, el 5, i per tant en aquesta línia jo he de desmentir aquesta informació.
La Convergència i Unió es parla molt de candidats, el Partit dels Socialistes també, si el PP podem dir que viu una mica al marge d'aquesta ansietat electoral en aquests moments.
És que nosaltres creiem que no hi ha cap necessitat objectiva per fer una designació de candidats. Jo crec que les forces polítiques que han obert aquest debat, la pròpia Convergència Democràtica o el propi Partit Socialista, que si Nadal o Maragall, ja ho veurem si finalment no hi ha un tapat, jo crec que els ha perjudicat únicament, perquè jo crec que en aquest moment el conjunt dels ciutadans, la societat catalana, no està pendent de qui serà el candidat de cada formació política, sinó l'únic que li preocupa i li vol ocupar és quines són els plantejaments polítics, quines són les propostes que les diferents formacions polítiques tenen en tots i cadascun d'aquells temes que li preocupen i que veritablement hem de donar resposta des de cadascuna de les formacions. I això és el que nosaltres fem, parlar de noms, de llistes, de moments electorals, de qualsevol altra inèrcia, està molt allunyat del plantejament del Partit Popular.
Pere Martí. Però potser no esteu preparant les eleccions en quant a nom o llistes, però sí que les esteu preparant en el terreny de reivindicar l'obra feta, i tinc entès que per el mes d'abril el Partit Popular prepara una ofensiva de presència de dirigents d'àmbit d'estat aquí a Catalunya. Em sembla que són 5 ministres, inclús el propi president del govern, vindran a Catalunya a explicar-nos doncs el bé que Espanya va i de rebot Catalunya, no? Per tant, em sembla que sí que esteu treballant en clau electoral, diferent a la dels altres partits, potser perquè el tema de noms encara no ho teniu decidit i teniu un problema a veure qui poseu l'Ajuntament, si tu te'n vas i te'n vas de cap de llista al Parlament, que és el que seria lògic, que per cert no sé si és veritat o no que vas de cap de llista al Parlament, però en tot cas sí que hi ha un cert moviment, aquesta massiva presència de ministres i del president del govern a Catalunya és en clau electoral.
Oh, perquè és normal que hem de venir a Catalunya també a explicar la tasca feta des del govern del Partit.
Cinc ministres en un sol mes i el president del govern.
I probablement vindran més també al maig, al juny, al juliol, a l'agost, al setembre. És a dir, jo crec que és lògic que el Partit Popular de Catalunya aprofiti que és un partit de govern també a Catalunya i que des del govern d'Espanya s'estan donant resposta satisfactòriament als principals problemes que tenim els catalans. I per tant, si cada dia s'està creant a Espanya 1.000 llocs de treball, si hi ha una important recuperació econòmica i que qüestions com l'ocupació o l'economia tenen una especial incidència a Catalunya, és normal que puguin venir aquests equips per explicar a l'abast d'aquestes mesures, a l'abast d'aquests encerts, al meu entendre, de la tasca de govern, i per tant cocapitalitzar-lo amb el Partit Popular de Catalunya, perquè a més jo crec que és la principal també, o serà un dels principals avals o targets de presentació del Partit Popular de Catalunya, que volem ser a Catalunya no tan sols militants del partit que governa Espanya, sinó també que també volem ser a Catalunya militants del partit que pot governar al seu moment a la Generalitat de Catalunya i, per què no, als principals ajuntaments catalans. Sí, aquest és el nostre objectiu.
Una pregunta. La ministra Loyola de Palacios anirà a les Garrigues?
Probablement. La senyora Loyola de Palacios, en un dia que no era fàcil, avui surt a la manifestació en defensa de l'oli. I jo crec que el que no hem de...
Va sortir escaldada, també.
No, va sortir, però és a dir, dona la cara. Tenim una ministra que dona la cara. Tenim una ministra que se li poden reconèixer o criticar en alguns aspectes. Però el que ningú no pot dir és que no hagi sigut una persona que hagi estat en tot moment dialogant, oberta a parlar amb els sectors. I jo estic convençut que lo d'ahir va ser... es va perdre una batalla, però no es va perdre la guerra. Ja, i per tant, jo crec que hi ha moltes etapes més encara per acabar de resoldre aquesta qüestió, i probablement amb el temps veurem que la derrota d'ahir no va ser perdre una guerra. Jo crec que la senyora Loyola de Palacio pot seguir venint perfectament aquí. No sé si el conseller d'Agricultura de la Generalitat pot anar amb tanta tranquil·litat per Catalunya com la pròpia ministra.
Ja que introduixen aquest petit tema, fem un parèntesi i escoltem les declaracions de la ministra i també del conseller d'Agricultura sobre aquest tema de l'oliva.
Las estadísticas dicen que España supone el 40% de la producción de la Unión Europea. ¿Y solo por qué? Porque obedecen a estadísticas de años de sequía. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es incorporar lo que es la realidad de estos dos años, el año pasado, y esta cosecha que todavía se está terminando de recoger, que dicen que al contrario, que España es cerca del 50% de la producción de la Unión Europea.
Yo creo que el resultado de hoy no es bueno. Pel mateix, doncs, ens té que fer reflexionar a tots. Ara, queda una altra oportunitat, i aquesta altra oportunitat jo crec que la ministra i el govern espanyol, i vull dir que si el govern, si convé, el seu propi president, tenen que intervenir perquè en el Consell de Ministres aquest acord d'avui sigui variat a l'alça.
En les declaracions escoltàvem de Francesc Xavier Marimon, conseller d'Agricultura, i la ministra Loyola de Palacio sobre el tema de l'oliva. Ja que han introduït aquesta qüestió, abans de seguir parlant de temes més d'actualitat política a casa nostra, podrien dir alguna cosa d'aquest acord de l'oliva?
Sí, jo he llegit avui una editorial que em sembla bastant assenyada, que parlava dels ajuts que, malgrat que no són satisfactoris, sí que han pujat de 125.000 a 150.000 milions de pessetes. Però en l'editorial d'aquesta hi havia un toc d'alerta, no? I són una quantitat de diners que evidentment no es podran anar repetint any rere any i que d'alguna manera se'n van a subvencionar un sector. Aquesta subvenció, no crea directament o no afavoreix la que diríem l'economia productiva ni tan sols d'aquest sector. Crec que nosaltres hauríem de fer una reflexió i veure si des de la Unió Europea i en tot cas des de les diferents administracions aquesta és la millor mesura que assegura la continuïtat d'aquest sector, i si no caldria trobar altres vies, perquè hem de pensar no en demà i en demà passat, sinó que hem de pensar, jo crec que a molt més llarg termini, i sabem d'una manera prou clara que aquests ajuts són limitats i que més aviat tendrien en el futur a disminuir.
Jo crec que aquí s'ha de distingir dues coses, no? Una seria el tema estricte de la producció de l'oli, i en aquest sentit és interessant assenyalar com amb les mateixes ajudes el sector de l'oli català, per exemple, ha fet una reconversió i ha apuntat cap a una producció d'oli de qualitat que sí que té sortida a Europa, mentre que el sector oliverer andalús s'ha mantingut amb els criteris de producció tradicionals i, per tant, ha perdut competitivitat, no?, respecte, per exemple, a l'oli que es fa aquí a Catalunya, a les Garrigues. Això d'una banda, i que, per tant, com deia el Joaquim, a l'hora de distribuir aquestes ajudes, això sempre s'ha de tenir present. Però l'altre és, a nivell de política europea, que jo crec que s'ha perdut una oportunitat. Europa, en el tema de l'oli, l'estat espanyol no està sol, sinó que té com a socis Portugal, que bueno, ja s'ha manifestat també en contra, però, per exemple, hi ha Itàlia i altres països meridionals que podrien fer una acció conjunta de pressió davant de la Unió Europea, i que aquesta, malauradament, fins ara no ha estat així. No dic que es pugui fer d'ara endavant, però fins ara no ha estat així. I tot i que semblava que després de l'entrevista entre el president Aznar i el president italià Romano Prodi això havia de ser així, no sé per què no s'ha fet fins ara, potser ara es farà, però en tot cas, en un primer capítol s'ha perdut una oportunitat a nivell diplomàtic europeu per avançar més en aquest terreny.
Bé, jo torno a insistir que jo crec que no hi ha una decisió definitiva i, per tant, aquest és un primer plantejament de la Unió Europea que és evident que ens hauria agradat a tots, jo crec, que fos diferent, però tampoc hem d'oblidar que la política comunitària es fixa també en compensacions en moltes altres qüestions i avui hem tingut una de freda i una de calenta, és a dir, la freda, evidentment, bueno, la pitjor ha sigut aquesta relativa a l'oli, però és evident que hi ha hagut bones notícies relatives al repartiment de fons on Espanya no partia d'una bona posició i, per tant, hem de recordar i hem d'insistir que hi ha diferents qüestions que s'estan abordant al sí als òrgans de decisió de la Unió Europea i que és evident que en aquesta qüestió també podrien haver influït altres aspectes molt en particular els relatius al repartiment dels fons comunitaris que probablement aquests tenen encara una més gran transcendència que l'oli. Però de veritat que el més important, almenys des del Partit Popular, és que aquesta decisió es pot revisar i jo estic convençut que probablement hi haurà modificacions als propers mesos.
No obstant, a mi em preocuparia com si hi hagués una certa desorientació de la política exterior, perquè em sembla que en aquests moments a Europa doncs està en revisió els diferents pesos específics que cada país té i un error en aquesta apreciació, en la negociació, et pot col·locar en una posició difícil, no només amb el tema de l'oliva, sinó amb temes com l'ajuda als fons estructurals, què passarà amb els fons de cohesió, això seria un paquet. Hi ha una altra notícia que va sortint i és recurrent aquests dies, que és que si el rei visitarà o no a Cuba, i que almenys en uns altres debats que jo havia assistit aquí a Ràdio Cel també en havíem parlat, i per mi seria també un altre exemple d'un cert desorientació o el no saber què fer en política exterior, deixant un mercat important com és el mercat de Cuba en aquests moments, que per els dubtes de la presència espanyola és ocupada per industrials italians, per exemple.
Això li passava molt al senyor Almunia, aquesta desorientació, perquè els dos primers viatges com secretari general del PSOE crec que han sigut Xina i Mèxic, on no ha estat massa encertat. No? Jo crec que és evident que estem en un moment clau per les relacions internacionals d'Espanya, però jo diria el conjunt de la Unió Europea, entre altres raons, perquè estem a les portes d'obrir-nos definitivament als països de l'est i, evidentment, per acabar de redefinir el paper dels països nòrdics. I, per tant, jo crec que ha d'haver un nou reequilibri a la Unió Europea i, probablement, als països del sud, és a dir, als mediterranis, hem de jugar un paper molt definitiu i també molt coordinat per evitar que se'ls mengin, se'ls permet l'expressió, als països centroeuropeus i als països de l'est, perquè és evident que Alemanya tindrà, que és la locomotora econòmica de la Unió Europea, uns interessos probablement més pensant en l'est que no pas en el sud. I en quant al tema de Cuba, que jo crec que és importantíssim i que jo ho he dit en diferents ocasions, se m'ha dit que sóc pot ser una mica contundent, però jo crec que Espanya que té una especial responsabilitat per història i per raons econòmiques, com tu molt bé deies, i possibilitats que tenim a la illa, jo crec que s'ha de treballar per afavorir un procés d'apertura de la illa, afavorir-la des d'Europa i molt en particular també, jo crec que ho podem fer des d'Espanya i sobretot evitar que en el futur Cuba pugui ser el casino i el bordel, si lamento l'expressió, dels Estats Units.
Com va ser? No obstant, referint-me a la desorientació del senyor Almunia, em sembla que el rei també hauria d'anar una mica desorientat com va anar a Xina, crec que va ser l'any passat. Però malgrat tot, Xina, desorientats o no, és un mercat que hi ha més d'algun país li agradaria poder estar ben posicionat. Jo diria que Espanya, i en concret,
Catalunya
i Barcelona com a ajuntament, penso que són doncs, unes institucions que estan molt preocupades en estar...
Sí, però el viatge al senyor Almunia no va ser econòmic, precisament, era d'apertura.
Home, i empreses
de les polítiques no van anar rodejat d'empresaris, precisament.
Home, perquè en aquests moments penso que el turisme revolucionari
no sé si va ser la línia estratègica del PSOE.
No crec que pugui fer-ho, però bé, bueno, entenc que potser el senyor Aznar té altres compromisos que abans d'anar a Xina i a Cuba.
Tornant a la política d'Estat, aquesta setmana el senyor Duran i Lleida, president del Comitè de Govern d'Unió i de la Comissió de Traspassos, es va reunir amb el vicepresident del Govern, Francisco Álvarez Cascos, per parlar de les transferències a Catalunya. Sembla, segons indiquen les informacions, que tot va bé perquè es facin més transferències les previstes. Aquestes eren les paraules de Josep Antoni Duran i Lleida.
Hi ha una confirmació claríssima per part del govern central de que no només no hi ha aturada de les transferències i, per tant, del compliment de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, sinó que en els pròxims mesos, d'acord amb la feina que estem fent amb el president de la part catalana, el senyor Rajoy, portarem una nova tanda de transferències. La reunió també ha permès doncs, per analitzar altres aspectes de l'actualitat política i reitero de la col·laboració nostra amb el govern central.
Paraules del senyor Duran i Lleida en què afirmen que sembla que hi haurà més transferències les previstes i es negociarà més. Sentint aquestes declaracions veiem unes cares així com dient, bueno, sempre es diu el mateix o després d'aquesta reunió s'acostuma a dir el mateix.
No, de manera, a veure, el que sí que és cert és que els compromisos que es van adquirir entre Convergència i el Partit Popular en l'any 96, que jo crec que a veure, ara sempre tendim, és més fàcil a dir home, allò era insuficient, es podia haver demanat més, sí, però en el moment en què es van demanar algunes coses de les quals van estar sempre negades pel Partit Socialista quan governava a Madrid, doncs s'han aconseguit. Jo crec que s'han d'obrir noves vies. És evident que hem cobert gairebé el 100% dels compromisos que es van adquirir entre el Partit Popular i Convergència i Unió, i en aquests moments s'han d'obrir noves vies. I no només són les de traspassos a les quals ha esmentat el Duran Lleida, sinó que jo crec que són per la via de negociació de noves lleis. Ara s'està parlant de la reforma de l'IRPF, i després hi ha tot el tema, n'hem parlat ara dels fons estructurals, jo crec que hi ha una quantitat de temes importantíssims que nosaltres hem i podem intervenir. I jo crec que la intervenció d'en Duran Lleida va en aquesta línia.
Sí, el que passa és que, bueno, durant la raó del que s'acaba de dir, és a dir, els compromisos que van subscriure els dos partits, sobretot en el terreny de l'autogovern, estan assolits, i n'hi ha d'importants, com és la capacitat normativa sobre la cessió d'una part de l'IRPF, hi ha el tema de la continuïtat del desplegament dels Mossos, que el PP qüestionava, almenys a nivell d'Estat, i que continua, i a més s'ha assolit el traspàs del trànsit. I, per tant, el que ha succeït des del 96, des del març del 96, de les últimes eleccions generals fins ara, està clar, no? El dubte està en què passa d'aquí al final de la legislatura. És a dir, ara estem a mitja legislatura, hi ha uns acords acomplerts, hi ha algunes coses encara pendents, però sembla ser que en el terreny de l'autogovern és molt difícil reescriure aquest pacte. En bona part perquè, per part del Partit Popular, s'ha dit que Catalunya ja gaudeix d'un nivell d'autogovern suficient i, per tant, que és hora d'administrar aquest autogovern i no de demanar-ne més. Per tant, per la part, diguéssim, del Partit Popular o del govern espanyol, doncs aquesta aixeta ja està tancada. No està tancada, evidentment, doncs altres qüestions que s'han de tirar endavant, com reformes d'IRPF o altres accions de govern, perquè, evidentment, el Partit Popular no disposa de majoria absoluta en el Congrés dels Diputats i, per tant, necessita els vots de Convergència i Unió per tirar-les endavant. Però, esclar, aquesta tasca, per entendre'ns, i la Convergència i Unió, a més de ser un partit de centre o de centre-dreta, és un partit nacionalista. I, evidentment, la tasca de suavitzar les aspiracions del Partit Popular respecte a l'IRPF doncs les pot fer com a partit liberal. Una altra cosa és el que farà d'aquí a final de legislatura com a partit nacionalista, i aquí ho té una mica més delicat, sobretot de cara a aquell electorat més sensible doncs, a determinades actituds del PP, que a vegades, doncs, desvistes des de Catalunya, són incòmodes.
D'acord, però a veure, des del punt de vista nacionalista, és important o no les negociacions que s'estan fent en matèria d'infraestructures per Catalunya? Des d'un punt de vista de nació, és important que tinguem el TGV a Catalunya? És important l'ampliació del port, la tercera pista de l'aeroport de Barcelona? Jo crec que són temes importantíssims i dels quals dependrà molt el futur del nostre país en els propers anys. Llavors, en aquestes matèries, que ja el president Pujol ha dit que són prioritàries pels propers anys, s'hi està treballant i s'està incidint, i jo crec que d'una manera bastant positiva i esperançadora.
Jo crec que el veritable important és que hem de fer un balanç, i evidentment a alguns els agradaria córrer més, a altres els agradaria córrer menys, altres voldrien aprofundir en determinades prioritats i altres en... probablement algunes qüestions ben diferents, però en línies generals jo crec que s'hauria de fer un primer balanç important, fins i tot, i positiu en clau d'autogovern. Jo crec que ja s'ha produït en aquests 18 mesos el govern del Partit Popular un avenç molt important en l'autogovern, qüestions molt importants. S'ha parlat algunes relatives als Mossos d'Esquadra, però podríem parlar també de la reforma de l'administració perifèrica de l'Estat, podríem parlar d'alguna que serà realitat d'aquí a poques setmanes i que afectarà els ports, i en aquest sentit el que hem de fer també és posar l'accent que autogovern no tan sols són aquelles competències que es poden transferir de l'administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya, sinó que autogovern també és exercir amb eficàcia aquelles competències que li són pròpies. Ahir mateix al Parlament de Catalunya es va debatre la qualitat de l'ensenyament, i jo crec que parlar de la qualitat de l'ensenyament, la qualitat de la nostra sanitat, com són prestats els nostres serveis socials, jo crec que això també és parlar d'autogovern, i jo crec que hauríem de començar també a posar l'accent, sense negar la possibilitat de nou traspassos, a com s'administren aquestes competències que ja són pròpies de Catalunya, que ja són de titular de la Generalitat, i també a començar a modificar un cert discurs que Catalunya no tan sols es vertebra des de l'administració de l'Estat, des d'aquelles competències que transfereix des de l'Estat, sinó que també Catalunya es vertebra en dins, és a dir, amb un procés de centralització de la descentralització, donant més competències i recursos a les administracions locals, als propis ajuntaments, i que, per tant, ja hem de començar a construir Catalunya no única i exclusivament d'allò que ens ve d'en fora, si se'm permet l'expressió, sinó també d'allò que tenim en dins. I molt sovint alguns discursos, alguns plantejaments polítics que parlen de la reivindicació del greuge permanent en, com a estratègia política, jo crec que molt sovint es converteixen en veritables cortines de fum per amagar els debats del dia a dia a la pròpia Catalunya.
Sense que senti precedent, jo em sembla que coincideixo bastant amb l'Alberto.
Bueno, una nit és una nit.
Ves en compte.
No, passa que penso que també hi ha darrere una bona relació personal i que es farà difícil.
I que això no és important a la vida.
Que ens puguem discutir. Però jo penso que té raó en que aquest tipus de relacions configurarà l'escenari en el qual es fa la política aquí a casa nostra. Un escenari en el qual fins ara estava predominat per una cultura de la queixa, de dir, faríem això, però clar, no ho podem fer perquè a Madrid, o si tinguéssim aquests recursos, però com que no els tenim, si estem en un procés en el qual doncs ha de resituar necessàriament, doncs comencem a haver-hi, a tenir unes competències, i per tant, en el moment del balanç, potser fora bo fer com a tres columnes el que volíem, el que hem aconseguit i el que hem fet, els resultats d'aquestes coses que s'han passat, perquè a veure, que tinguem més o menys, està molt bé a l'hora de fer el balanç, però el ciutadà, els ciutadans, el que els interessa és una mica els resultats d'aquestes coses que ens han passat, i per tant és com la paràbola dels talents. Miri, el que ha rebut per 5 que dongui comptes pel 5 que ha rebut, i el que ha rebut per 3 que en dongui per 3, però no em val de dir, miri, jo no li explico el que he fet amb els 3 talents perquè jo el que em voldria és tenir-ne 5. Doncs miri, vostè en té 3 i expliqui el que he fet amb els 3. Ara, un cop dit això, jo també em volia sumar-me a el que explicava l'Alberto, en la línia de que, bé, un cop iniciat el procés, allò que no s'aturi, que el procés de traspassos a l'autonomia, a més, segueixi amb un procés de desconcentració de competències de les autonomies al món local. Perquè em sembla que la nostra autonomia és molt ràpida en demanar traspassos cap a l'autonomia i profundament insensible al traspàs de competències del món autonòmic en el món local amb aquelles coses que molt probablement el món local, per la seva proximitat amb els ciutadans, té una capacitat de gestió i d'acostament a la problemàtica dels ciutadans molt millor que l'autonomia. Tant de bo que la lliçó apresa per l'autonomia signifiqui que en el proper, ja no dic ara, de manera immediata, sinó que en el proper Parlament català s'obri un procés de traspàs efectiu i real de moltes de les competències que l'autonomia en aquests moments concentra i que podrien estar perfectament desconcentrades en els municipis del nostre país.
Jo totalment d'acord amb el que s'acaba de dir respecte a l'autonomia local, però també recordar que part de les competències de l'àmbit local encara estan en mans de l'Estat i que han de passar directament de l'Estat a l'àmbit local, ni algunes. No solament és un problema dels governs autonòmics, i després al tanto estan d'acord amb això, que hi ha determinats partits polítics que són profundament reacis a donar autogovern i que llavors en canvi reivindiquen l'autonomia local. És a dir, que a vegades sobre el tema de l'autonomia local s'intenta doncs deixar en un segon terme el de... O sigui, si ens creiem la descentralització, sí, ens la creiem fins al final, és a dir, el 50-25-25...
Desconcentració.
El que sí que no estic d'acord és amb la cultura de la queixa, que algunes vegades es pot haver utilitzat però altres vegades, per exemple, pel que fa als traspassos pendents, està parlant de traspassos que estan previstos a l'Estatut d'Autonomia. L'Estatut d'Autonomia, si no m'equivoco, es va aprovar l'any 78, és a dir, 20 anys després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, encara hi ha uns 60 o 70 traspassos pendents.
I una llei electoral a Catalunya prevista a l'Estatut d'Autonomia, també, per exemple?
Sí, sí, sí. Coses dir, que podria fer des d'aquí que no s'ha fet.
Jo crec que podríem parlar de moltes coses i molta responsabilitat. I unes lleis d'ordenació territorial al Parlament de Catalunya, aprovades l'any 87, on establia uns compromisos d'aprovació de lleis de finançament de les entitats metropolitanes, per exemple, que no s'han complert. I fins i tot a Catalunya estan incomplint les pròpies lleis que aprova el Parlament de Catalunya en quant al seu desenvolupament en posteriors reglaments. És a dir, jo crec que autonomia és evident que autogovern es pot incrementar el sostre i que es poden incrementar els recursos. Però, novament, torno a insistir que hem de vertebrar Catalunya no solo en fora, sinó també Catalunya en dins. I que d'aquesta manera tindrem verdaderament enfortida a Catalunya. I que és cert, i tens tota la raó, que hi ha competències que es poden transferir de l'Estat als ajuntaments. Però jo estic ben convençut de que si aquest fet no s'ha produït o trigarà més temps del que tots desitjaríem, no és precisament per una voluntat, en aquest cas, del govern del Partit Popular, que ja ha fet l'aposta decidida per un pacte local, de pactar-la amb la resta de forces polítiques, de formacions, perquè aquelles competències que en aquest moment són de l'Estat, bàsicament relatives a circulació, seguretat i justícia, que els ajuntaments tinguin un més gran protagonisme. I aquest pacte local, jo estic ben convençut que no serà el Partit Popular el que podrà boicotejar-lo, perquè el Partit Popular té una evident vocació municipalista des del moment que a tota Espanya, ajuntaments ja, alguns municipis als quals formem part de l'equip de govern, però a tota Espanya, municipis com Madrid, Sevilla, València, Saragossa, per citar alguns exemples, el Partit Popular governa i, per tant, té ben clara, ben expressada, no tan sols la seva vocació municipalista, sinó també que no li fan cap tipus de por ni contrapoder a l'administració de l'Estat l'existència d'un municipalisme fort. Jo crec que la resposta l'hem de buscar a Catalunya i que, evidentment, si a Catalunya es desbloqueja aquest procés de transferències, de passar de la centralització a la centralització, de dotar de més recursos financers, hem de recordar que els pressupostos de l'Estat s'han incrementat les transferències als ajuntaments. No es pot dir el mateix. Des de Catalunya jo crec que podrem redissenyar definitivament la distribució de la despesa entre les diferents administracions i també la distribució de les seves competències.
Ara que parlen de la política del Partit Popular a nivell estatal, aquesta setmana s'han commemorat els 2 anys de l'arribada del poder. Ens trobem ja en els diaris en un primer cas que arriba als tribunals de suposada corrupció, com li vulguin dir vostès, d'un senador del Partit Popular, Francisco Tomei, en el que el Tribunal Suprem decideix ja iniciar unes accions, buscar almenys què ha passat. No sé, des del Partit Popular, per exemple, aquí a Catalunya, com es valora aquest fet? 2 anys que es parlava de que no hi havia hagut cap cas, almenys així important, sobre corrupció, i ara surt aquest cas. Bé, evidentment, parlem de suposat i que s'està iniciant una investigació.
I a més hem de fer 2 matisos que crec que són bastant evidents. El primer, que no té res a veure amb 2 anys de govern, perquè el senyor Tomei no forma part del govern de l'Estat i, per tant, no ho podem relacionar amb aquests 2 anys de govern del Partit Popular. Una altra cosa és una persona que governa una diputació provincial, per tant, estaria vinculat a la forma d'administració des de l'Ajuntament de Diputacions del Partit Popular, però no pas amb els resultats del 3 de març ni a la forma d'exercir la política ni l'ètica des del govern del Partit Popular a Espanya. Punt primer. I el segon, que el Partit Popular, el nostre plantejament és que hi hagi absoluta claretat, i el primer que hem dit des del Partit Popular és que és votar favorablement a que aquesta persona pugui ser jutjada. I en el sentit que aquesta persona pugui ser jutjada i pugui ser, i es pugui defensar. Sense prejudici que nosaltres també hem obert una investigació per veure si hem de prendre un altre tipus de mesures. I també hi ha hagut una altra qüestió que no afecta al govern d'Espanya i per tant no té res a veure 2 anys de govern, que és el cas del conseller Cartagena a València i el Partit Popular, que no té res a veure aquest fet tampoc amb la seva tasca política, ni tan sols com a conseller, una qüestió privada, com altres senadors. Era com a ciutadà, com també hi ha un dels senadors que està processat un senador del Partit Popular. Escolta'm, però va ser per un fet vinculat a la seva professió de metge, i per tant ho hem de dissociar i dir clarament que això no té res a veure amb la forma d'exercir la tasca política des del govern d'Espanya, des del govern del Partit Popular. I el Partit Popular unes vegades ha acceptat la dimissió d'un conseller de la Comunitat Valenciana i en altres ha dit la primera formació que s'ha pronunciat clarament, escolta, hem de construir el suplicatori perquè nosaltres mai posarem cap obstacle a la justícia. Aquest és el nostre plantejament. És a dir, absoluta transparència i, evidentment, si s'han d'assumir responsabilitats, escolta, no hem de tenir cap temor a assumir responsabilitats perquè quan hi ha un col·lectiu ampli, segur que sempre hi ha un segre negre. Hi havia alguns que tenien a la cistella més d'un i jo confio en que nosaltres no tinguem tants.
Això es veurà amb el temps, suposo, com passin els anys.
No, però, perdó, i encara, escolta, i encara que se'n trobin més, escolta, jo penso que cal fer un, trencar una llança a favor dels polítics. En aquest país aproximadament hi ha 100.000 càrrecs electes, bueno, i que en surtin 2, 3, 100 que siguin cigrons negres, això no ho hem de dir-ho. També hi ha periodistes corruptes, també hi ha jutges corruptes, també hi ha cantants corruptes.
L'important són les actituds de no amagar
i,
quan
i
hi hagi una
cas,
evidència.
Jo penso que cal defensar un cop més, i penso que hauria de ser una actitud democràtica i responsable, que cada cop que hi ha un cas d'aquests defenséssim el reste de gent que és molt honrada, que està treballant, entenent la política com una actitud de servei. Sí, perquè al final és que la política no serà atractiva absolutament per ningú. Sí, sí, i entre tots l'haurem fet.
Absolutament d'acord, l'única cosa que tampoc podem oblidar que els primers responsables són els mateixos partits polítics, per un motiu, no? I és que quan és un de casa, doncs diguem que fem la vista més grossa, i quan és un de fora, anem a...
Posar el dit a la
tots,
llafa.
Vull dir, no, no estic parlant d'una cosa... Sí, tots ho estem fent.
Jo recordo que hi ha alguns partits
igual,
que forcen
no,
les dimissions.
No, però per exemple, sí, però per exemple...
Igual. I a veure, sincerament, jo el mateix cas que ha passat aquests dies amb aquest senador del Partit Popular, fos del Partit Socialista o d'una altra formació, la vostra reacció hauria estat diferent. Llavors jo crec que això ajuda, i el que m'interessa més és el que deia en Jordi. Sí. El que és realment important que és doncs, que tenim doncs, aquests 100.000 càrrecs electes, que vol dir que és una gran quantitat de gent que il·lusionadament i amb voluntat de servei treballen cada dia, i que per aquestes 4 o 5 persones... a veure, els diaris d'avui pràcticament només parlen d'això. Parlen del tema dels senadors del Partit Popular, parten de la interpretació que fa l'Aznar, que si els jutges Estrella, que si... Etcètera. Vull dir, perdem massa temps amb això i realment no anem als problemes de veritat ni a les coses positives que estan aconseguint molts polítics. Llavors jo crec que és responsabilitat una mica de tots plegats de reconduir el debat. Escolta, ja ho sabem, els apartem, es prenen les mesures que calguin. Si aprovem codis ètics s'han d'aplicar després. No és perquè, a veure, ara l'aplico, ara no l'aplico, depèn de qui és. I entre tots jo crec que som els primers responsables, són la gent que es dedica a la política.
No, i aquí jo també comparteixo la defensa col·lectiva dels polítics com a estament honorable, perquè em sembla a més que darrere certes crítiques a tots els polítics són iguals i tots els polítics són corruptes, s'amaguen certes veleïtats totalitaristes, no? Per tant, això ho deixo clar. El que sí que també s'hauria de demanar a la classe política és coherència. És a dir, que davant de les casos de corrupció reaccionin sempre igual i independentment del partit que afecti. Jo dic perquè, i ara citaves aquestes declaracions, a mi em sorprèn que el president Aznar ara critiqui els jutges Estrella i demani que la gent no se la jutgi abans de ser jutjada, quan doncs, durant l'època de la època socialista es van utilitzar set jutges d'ariet contra el govern socialista. És a dir, a mi m'agradaria que hi hagués una coherència de reaccions.
Podem parlar dels casos, Els casos que van ser Estrella en l'etapa del govern socialista, i podem parlar, escolta, que estem processant una persona que demanar el suplicatori únicament és obrir la possibilitat que aquesta persona pugui ser investigada, ni tan sols hi ha ni processament ni petició de res, Únicament és la possibilitat que es puguin interrogar un dia.
Sí, sí, no.
Que li puguin dir, escolta, vostè, què opina? Ni hi ha processament, ni hi ha petició de fiscalitat, no hi ha res, de res. Per tant, comparem, i a sobre, la immensa majoria d'aquests casos que estan sortint aquests dies són vinculats a activitats privades, no pas a la política.
Sí, no,
però hi ha dos morals.
El càrrec públic ha de ser un exemple pel ciutadà.
Aquest alcalde de Canàries, que també és senador pel Partit Popular, és en l'exercici de la seva funció d'alcalde.
I el Tomei, amb una qüestió de comptabilitat, però escolta, més d'enginyeria, que podem posar exemples d'ajuntaments també aquí a Catalunya, que si, escolta'm, demà jo presento una denúncia a Fiscalia i m'accepten la denúncia, doncs que ha de dimitir aquest càrrec, perquè si no demà podrem tenir una pila d'emissions aquí, a Catalunya. Si entrem en aquesta dinàmica a Catalunya, per exemple.
Que ja que jo he fet abans aquesta defensa més genèrica de la classe política, que sembla que tots l'heu recollida també, però també em sumaria al que acaba de dir abans sobre el tema de que, home, que les crítiques, la crítica que ha fet l'Aznar com a defensa a el que ell interpretava a un atac a lo de Tomei, és la mateixa actitud que es va fer en contra en el cas dels primers suplicatoris amb la gent inculpada del govern socialista. És a dir, jo penso que un cert grau de coherència els polítics han de donar constantment. És a dir, Un dels criteris que la ciutadania ha de fer servir per avaluar les persones, que en definitiva és un principi ètic, és a dir, la coherència amb les seves actituds. És una cosa que caldria reclamar. Jo ara, aprofitant que tinc la paraula, volia destacar que...
Ningú te traurà.
No, home, no, moltes gràcies. I és de que aquest afany dels jutges i dels fiscals estrella, recordar que un dels fiscals estrella italià ha estat destituït del govern, el subsecretari de l'Interior, per corrupte. És a dir, que podem crear unes situacions en les quals s'eregim d'una manera inconscient a vegades uns grans herois de la defensa d'unes virtuts que són tan corruptes com els que ells pretenen atacar i perseguir. I en aquest cas poso com a exemple aquest cas, aquest fiscal antimàfia italià que es va fer famós al costat del Di Pietro, que era el subsecretari del Ministeri d'Interior del govern italià, que ha estat apartat per corrupte total de connivència amb la màfia.
Esteu escoltant l'Àgora, fem una petita pausa, tornem. Continueu a la sintonia de Ràdio Estel com cada matinada de dijous a divendres escoltant l'Àgora, la tertúlia política d'aquesta casa. Avui amb Alberto Fernández Díaz, president del Partit Popular de Catalunya, Joaquim Forn, vicepresident a Barcelona de Convergència Democràtica, Pere Martí, cap de redacció del Temps, i Jordi López Camps, membre del Consell de Redacció de Foc Nou. Hem parlat la primera part de les relacions del Partit Popular i de Convergència i Unió aquí a Catalunya, l'Estat, també del conflicte de l'oli i d'altres qüestions. Un tema important aquesta setmana ha estat un cop més al País Basc, s'ha reunit a la mesa de Juria Enea i s'ha parlat un cop més de fracàs, no sé si per aquesta paraula és correcta o no. Hi havia sobre la taula l'anomenat Pla Ardanza per portar a la pacificació a través de les negociacions més directes. Escoltem abans d'entrar en valoracions dos bateries de declaracions. Primer, Xavier Arzallus, president del PNB, i Carlos Iturgaiz, president del PP al País Basc, sobre aquesta reunió.
Estamos jugando con fuego, este es el fuego. Pero nosotros, de una manera o de otra, lo que condenamos, lo que no queremos es caer en el inmovilismo. No puede ser la unión de los demócratas el que alguien se plante como un obelisco y diga todos detrás mío quietos, no puede ser.
Le hemos dicho que no lo compartíamos ni en el forma, ni en la forma ni en el fondo, el documento, porque sin duda alguna, cuando el antídoto de la violencia tiene que ser más nacionalismo, yo creo que es mal antídoto. Y yo creo que esa es una de las primeras reflexiones que se hacen con este documento.
Eren unes primeres declaracions sobre aquest document. Escoltem dues més que també van assistir a la reunió. Carlos Garaycochea, president d'Euskal Cartasuna, i també Nicolás Redondo Terrero, secretari general del Partit dels Socialistes a Euskadi.
Pienso que va a ser añorado quizá incluso por quienes en este momento no han sido capaces de asumirlo. Desde Euskal Cartasuna, aun lamentando que la mesa de Ajuria Enea haya quedado en una especie de vía muerta en el momento presente, seguiremos defendiendo las tesis que contiene este plan de paz.
Creo que no es un buen día para los demócratas, para los partidos políticos democráticos, y no es un buen día tampoco para la mesa, porque al final no hemos podido conseguir un acuerdo en relación con el documento del Lehendakari, ni siquiera sobre el procedimiento para discutir el documento del Lehendakari. Por eso, como le decía a ustedes, para mí, como secretario general de los socialistas vascos, hoy tengo que decir que no es un buen día.
Realment, al escoltar totes aquestes declaracions en conjunt, no són gens optimistes i des del punt de vista del ciutadà, doncs, aquesta gent es reuneixen constantment, però no, sembla que no hi ha avenços. Sentíem paraules com en via morta, no és un bon dia, i des del Partit Popular, que no acceptava aquest pla, en alguns dels seus punts es deia que més nacionalisme no és la solució per del cas del País Basc i per tirar endavant la solució pacífica d'ETA, en aquest cas. Com valoren aquesta reunió? Parlem de via morta, no parlem de via morta?
Hi ha una cosa, les declaracions de l'Iturgaiz, quan diu más nacionalismo no es el mejor antídoto ante la violencia, d'entrada ja està lligant dos conceptes, no? Nacionalisme i violència. Jo crec que realment amb aquesta mentalitat difícilment es pot prosperar i es pot aconseguir. El que, a veure, serà més bo, pot agradar més a uns, pot agradar menys a uns altres, però com a mínim és un document de treball, un document de reflexió i un document que fa propostes. I aquestes desqualificacions i això que subjau en el subconscient de determinades persones, com és el cas de l'Iturgaiz, em sembla una mica perillós.
Bé, jo no crec que l'Iturgaiz volia associar nacionalisme i violència. Jo no crec, i perquè és evident que això no és veritat, hi ha nacionalismes que es poden associar a la violència i altres no, i nacionalismes de tot signe, evidentment. Jo crec que el que volia associar Carlos Iturgaiz és que alguns plantejaments que van inclosos a la proposta Ardanza és el reconeixement d'alguns dels plantejaments formulats per partits nacionalistes, evidentment, que han renunciat i que no exerceixen ni defensen de cap de les maneres la violència, i aquesta és la identificació que ell volia fer. I jo crec que en aquest sentit ha estat molt encertat el Carlos Iturgaiz, perquè jo crec que hi ha una situació de sortida al País Basc i és una situació democràtica d'allò que pensen els bascos, i el que no pot ser és que alguns bascos hagin de renunciar a alguns dels seus plantejaments que estan defensant des d'un punt de vista democràtic i recolzat amb els percentatges que siguin a les urnes, que hagin de renunciar en base a uns plantejament des dels violents, i que fa 10 anys, i fa 15 anys, es van plantejar que una de les solucions per erradicar la lluita, per erradicar la violència d'ETA, era, entre altres raons, un avenç important en l'autogovern. Aquest avenç s'ha produït i no ha acabat. Pot ser, potser, el que cal al País Basc és el canvi d'actituds de determinats partits que incorren massa sovint amb una ambigüetat i en una manca de compromís ferm pocs dies després de que s'ha produït un atemptat. I jo estic convençut de que l'altre dia la reunió de la Mesa Juliana evidentment no va ser un bon dia, però va ser un bon dia per ningú, i sobretot per la pau al País Basc. I per això jo estic convençut, perquè va ser un mal dia, jo estic ben convençut que properament, avui ja surten algunes informacions de que el PNB vol aproximar posicions amb el Partit Popular, i estic convençut que més es farà amb la resta de formacions democràtiques basques, jo estic ben convençut que el seny tornarà a presidir aquesta Mesa Juliana, perquè del contrari haurem de tornar a elegir, com va passar ahir o abans d'ahir, que Riba Tassuna feia un oferiment al PNB, a Euskal Cartasuna i a Izquierda Unida per fer un determinat plantejament, i jo crec que m'ha arribat a Suna, vaja, ni aigua, absolutament ni aigua, i crec que va ser fa unes setmanes un gran error del Partit Nacionalista Basc sumar-se a m'ha arribat a Suna a l'hora de defensar plantejaments sobre els presos bascos. D'ETA.
Jo em dóna la impressió, sense entrar ara a discutir el plan Ardanza, perquè em sembla que és prou complexa, i les lectures que jo hagi pogut fer són molt en diagonal del pla. Però sí que voldria és reflexionar sobre algo que potser està a la perifèria, però que era que em donava la impressió que hi havia la voluntat de que no es arribés a cap acord, per no ser per part d'aquí, però almenys algú estava interessat en filtrar tot el document abans de les negociacions, hi va haver-hi també algú que va filtrar les cartes als presos d'ETA, sí,
i la carta de l'Arzayus, el document Arzayus, que ja havia estat publicat pel País 2 anys abans.
Ja, és a dir, va haver-hi com una mena de... Quan es fa una negociació, tant per comprar 200 tones de taronges com per discutir un pla de pau, i hi ha unes estratègies negociadores, les d'aquest cas donaven la impressió que apuntaven a que no es arribés a bon port. Llavors aquesta seria la segona lectura que voldria fer, en aquest cas com un observador, ciutadà observador. Home, que es reuneixin els polítics per un tema tan complicat i no arribin a un acord resulta una mica lamentable. Jo no sé si s'hauria de fer com feien a l'època mitjaval, que els tancaven, tiraven la clau no sé on, i no se sortia fins que tingués la solució. Jo no penso que la ciutadania espera una mica més del seu, en aquest cas, legítims representants per posar-se d'acord, invertint les hores que faci falta, cedint el que faci falta, acostant-se i distanciant-se com a estratègia negociadora el que faci falta, però que se surti amb un acord, no que se jugui a una certa dilatació del tema aquest, com el ferro que a l'estiu s'escalfa, després torna en posicions normals a l'hivern, i fent unes promeses de que ja ens tornem a veure, tornem a parlar. No, mira, el tema segueix obert, segueix la ferida oberta, i ningú sembla que tingui quasi bé la voluntat de voler-la tancar i invertir els esforços que faci falta per tancar-la. Com a ciutadà espectador en aquest tema, i patidor també d'aquest tema, és una cosa una mica lamentable.
Pere Martí?
Sí, jo comparteixo aquesta última reflexió, és a dir, per mi és una mala notícia que no s'hagi pogut avançar, si més no, una mica en la discussió del Pla Redanza, perquè jo penso que és un pla que, si més no, era valent. Jo no sé si era encertat o viable, però si més no, era valent. I inclús recordo que el president del Tribunal Constitucional, el senyor Bereich, com sembla que es diu, que no és sospitós de cap nacionalisme ni de cap accés, va dir que era un pla reflexionable i pausat, és a dir, discutible. És a dir, que no devia estar tan equivocat. Jo, d'entrada, el que crec és que la reacció que ha dit el senyor Iturgaiz una vegada més és desafortunada, perquè el Pla Ardanza no proposa com a antídot a la violència més nacionalisme. El Pla Ardanza pivota sobre tres qüestions. Una, la primera i necessària és que ETA deixi de matar, per començar a negociar. Després, estableix com a interlocutors de la solució del conflicte basc els partits polítics representats en el Parlament basc, és a dir, en les forces que governen Euskadi, que estan a l'oposició, totes les forces sense exclusió. I la tercera és que aquest diàleg no tingui límits. No tingui límits no vol dir que aquest diàleg porti l'autodeterminació, senzillament és que d'entrada no es posen cotes en el diàleg. O sigui, no proposa més nacionalitat, es posa que no tingui límits i que, per tant, tot és parlable, que no vol dir ni que s'hagi d'anar endavant, endarrere o quedar-se igual. I, per tant, identificar el Pla Ardanza amb més nacionalisme és, polititzar, partiditzar el tema, posar-hi pals a les rodes. Però em sembla que, malauradament, cada vegada que parlem d'aquesta qüestió, doncs aquí, amb el tema del terrorisme, tothom hi fa partidisme, no? I una vegada més ens trobem un exemple d'aquests, i jo crec que ara difícilment es podrà tornar a parlar d'aquesta qüestió amb una mica de seny, doncs, fins que acabin les eleccions autonòmiques del País Basc del mes d'octubre.
En tot cas, per afegir un toc d'optimista, cal dir que a les últimes hores hi ha hagut una nova operació policial que ha permès la desarticulació del comando Araba d'ETA. Paraules del ministre Mayor Oreja, que ha dit que després d'aquesta desarticulació ETA es queda només amb un sol comando al País Basc. En tot cas, continua la lluita policial i sembla que té bons fruits, perquè els últims mesos més que mai hi ha hagut detencions, hi ha hagut progressos en aquest camp.
Bé, i a més jo crec, malgrat el que s'ha pogut afirmar aquí, que al País Basc hi ha diàleg quan hi ha eleccions democràtiques i hi ha diàleg de la societat amb els partits. El que no hi ha és diàleg entre els demòcrates i els violents, i per això jo crec que el futur del País Basc és evident que s'ha de fer des del diàleg, per una premissa innegociable, i és que mentre ETA continuï amb atemptats, extorsions, xantatges, evidentment no es pot negociar res amb ningú. Amb ningú, absolutament.
És que això està escrit.
Però doncs, fem primer un primer plantejament, i també el propi president del govern, José María Aznar, va afirmar fa unes setmanes de que si ETA deixava de matar, es podria parlar de generositat. I generositat des de molts punts de vista. Però torno a insistir que parlar més enllà, de dir, escolta, sense que vostè deixi de matar, que els partits democràtics comencem a dissenyar com ha de ser el dia a la cameta, és una forma d'obrir esquerdes. L'obvio que hem d'insistir tots és, primer, veiem a Arribat a Suna i al seu entorn, segon terme, treballem tots plegats, però tots plegats, perquè deixi les armes, i a partir d'aquí hem de definir. I jo crec que en aquest moment no hi ha límits, perquè hi ha partits, els agradi o no la Constitució espanyola, que al País Basc es presenten i tenen les seves opcions democràtiques. Però jo crec que anar més enllà i començar a fer determinats plantejaments, obrir determinades possibilitats, no deixa de ser una burla per aquells partits que defensen uns determinats plantejaments, siguin o no majoritaris al País Basc, i que, d'una certa manera, se les pot estar dient, vostè ha de renunciar al seu plantejament democràtic, legítim i pacífic, en ares de que aquest senyor deixi les armes. Aquest jo crec que sí que és un veritable xantatge a la democràcia i a l'exercici de les llibertats.
Pere Martí ho deia, creuen que aquestes eleccions poden servir de punt inicial per millorar les converses?
No, jo ho deia només en el sentit de que, malauradament, doncs, si normalment amb aquest tema ja es fa partidisme, doncs que quan s'acosten a les eleccions anirà en augment. Per tant, jo ho deia no en un sentit de que pogués canviar la composició del mapa basc com per permetre una pacificació més ràpida, sinó senzillament que l'endemà de les eleccions tots aquests senyors que diuen aquestes coses doncs estaran més tranquils, perquè sabran exactament cadascú a quina franja del poble va representen i que, per tant, tindran 4 anys per endavant per mirar de solucionar aquest tema, no? Però vaja.
Sí, però el que és evident és que ha d'haver unitat entre les forces democràtiques del País Basc. Això seria desitjable i que entre tots poguéssim reconduir la situació i que d'aquí a unes setmanes poguéssim deixar fer un parèntesis en el debat preelectoral al País Basc i poder concentrar-nos en altres qüestions. Sense unitat de les forces polítiques democràtiques jo crec que no hi haurà futur en pau i llibertat al País Basc.
És que quan més temps es trigui, més propers hi haurà les eleccions i, clar, més difícil serà poder...
Es pot ser que potser és... potser diem, escolta, que falten 6 mesos, aquest document sobre la taula, que la resta, totes les formacions polítiques puguin reconsiderar, puguin avaluar, puguin fer els seus plantejaments i les seves observacions, potser busquem un clima electoral, també, si aquesta proposta podia haver sortit perfectament fa 6 mesos, 12 mesos o fa 18 mesos.
No, però jo crec que el que s'ha hagut de significar quin... d'alguna manera és en les posicions molt divergents entre les forces polítiques, i jo crec que és evident que la proximitat de les eleccions ho ha afavorit molt. Ho deia el Jordi, i aquest document es filtra no casualment. Jo crec que hi ha algun responsable en què això s'hagi filtrat, hi ha algú que li interessa més que a uns altres que això s'hagi filtrat. I és evident que, vaja, estic absolutament convençut i m'agradaria molt equivocar-me, que fins que no hagin passat les eleccions no hi haurà un avenç. I és més, vull dir, es veu d'una manera molt clara que el Partit Popular vol escenificar una posició i després el Partit Nacionalista Basc i els altres partits nacionalistes doncs tenen uns altres interessos, i això no crec que s'avenci gaire en aquesta línia abans de les eleccions.
Queden pocs minuts de...
Ens quedarem amb l'èxit de la detenció del comando àrabe, que jo crec que és una notícia prou satisfactòria per a tothom.
Deia que queda pocs minuts, m'agradaria tractar alguna qüestió també internacional. Per exemple, el Vaticà ha demanat perdó per la relació amb el nazisme i la persecució dels jueus durant segles. Una informació que s'ha destacat a tots els mitjans de comunicació, comentaris, etc. Una reivindicació antiga, 10 anys o 11, fent aquest document sobre el perdó per la persecució dels jueus. Algun comentari sobre aquesta qüestió? Calia, la comunitat jueva diu que potser no n'hi ha prou en aquest perdó.
Home, a mi em dona la impressió de que s'han quedat molt curts, perquè no han assumit les responsabilitats que tocava, diguem, amb aquesta història. És a dir, aquí hi ha una responsabilitat de les màximes jerarquies de l'Església, van temporitzar molt bé doncs en una situació en la qual els hi era favorable mantenir doncs la boca callada davant d'unes coses que eren uns secrets a veus, o almenys era molt probable que en aquests nivells se sabés el que estava passant, i han volgut passar, diguem-ne, el problema aquest en els nivells més baixos de l'Església. Jo penso que no calia esperar tants anys per dir el que han dit, ho podien haver dit, i a més sense tanta pompa i tanta cerimònia. És, per mi diria que encara és un tema pendent. I, bueno, i aquí a casa nostra, com diu el bisbe Joan Carrera, doncs també una part de culpa en aquesta història, no en l'Holocaust, però sí que en aquest bisbe vam expulsar els jueus.
D'aquesta manera, una bona notícia és l'aturada del procés de beatificació de
a conseqüència d'això.
I crec que és una gran notícia.
Però que era per la unificació d'Espanya?
No. És l'única notícia positiva, no? Seria per vosaltres, evidentment.
No, perdona, sí, jo sobre això, sobre la primera intervenció, estic d'acord que és insuficient, però també mirant el sentit positiu de les coses, clar, aquest primer pas que ha fet el Vaticà, vull dir, desgraciadament al nostre país, o a l'estat espanyol, és una cosa absolutament impossible pel que fa a altres moments en els quals l'Església ha participat en... Per exemple, el tema de la Guerra Civil, quan el bisbe Carrera proposa un perdó en els bisbes espanyols, la reacció dels bisbes espanyols és d'una altra galàxia, no? Bé, jo crec que una vegada més, i el fet diferencial pesa, i es veu la reacció...
Sí, cal recordar que els bisbes espanyols, no tots, excepte dos, crec, van signar una carta col·lectiva donant a una guerra el nom de creuada.
Sí, sí.
I un sobre aquest fet no s'ha demanat perdó, i és un tema obert.
Però vols dir que...
I un d'ells era el català i l'altre era basc,
i el Mujica.
Jo crec que està bé de parlar de perdó quan estem parlant d'actualitat, però quan hem de començar a parlar de perdons mirant enrere, buscant greuges que en moltes ocasions són realitats i són fets que s'han produït a la història desgraciada del nostre país o de la nostra comunitat, jo crec que lluny de tancar polèmiques o ferides, el que fan és obrir-les. Jo m'estimo més parlar de futur, parlar de com han de ser les relacions al segle XXI entre la comunitat jueva i catòlica, com se poden aprofundir un millor coneixement entre les respectives comunitats. Prefereixo parlar en clau de futur de la convivència al nostre país. Ara parlem de la guerra civil, bueno, i després et sortiran, que s'ha de demanar perdó per lo que van fer uns bisbes amb els altres. I doncs aquí a Catalunya que hauran de demanar també perdó uns que van afusellar altres bisbes també a Catalunya. I, escolta, deixem de parlar ja de passat i comencem a parlar de futur, perquè torno a insistir, de què serveixen el dir jo demano perdó, un sortirà el dia següent que no és suficient, l'altre que és injustificat, l'altre és reobrir ferides i reobrir polèmiques.
Però la memòria és la millor vacuna perquè les coses no es tornin a repetir, és a dir, que jo estic d'acord en que no s'ha de remenar el passat.
Això, si tingués la més mínima dubte de que hi ha històries que es poden repetir, jo seria el primer que diria, escolta'm, això ho hem de fer. Per exemple, a l'Espanya 1998, de la Guerra Civil del 36, jo de veritat, jo que almenys he sigut, soc d'una generació que n'he viscut la Guerra Civil, ni el franquisme, ni tan sols la transició, escolta'm, hi ha un moment que dic, escolta'm, anem a parlar d'altres qüestions.
Perdona, jo crec que el cardenal Gomà, perquè no existia la COPE, però si no, a l'any 36, t'asseguro que hagués sigut un contertulià d'aquests convidats diàriament.
Jo em sembla que tots els d'aquí estaríem d'acord que no es tracta de parlar aquests temes per fer més escudella i fer més mal del que ja es havia fet en el seu moment. Penso que tenir tots memòria per no oblidar i sobretot per construir un futur, perquè mai, o sigui, no hem de perdre la memòria perquè en el futur no ens tornin a passar fets com aquests. Ara, a mi em preocupa que quan en Joan Carrera, el bisbe, també va treure el tema de la Guerra Civil, les reaccions d'alguns dels seus col·legues en l'Episcopat i la COPE, com el braser radiofònic d'aquest pensament, van transmetre unes actituds que no estaven gens lluny de les mateixes actituds dels bisbes que van signar la carta col·lectiva amb el temps de la Guerra Civil. I a mi això sí que és el que em preocupa. És a dir, aquestes actituds d'intolerància, de segregació, d'agró, que a vegades hi ha en aquestes paraules d'alguns dels bisbes, que no només respecta els catalans, sinó respecta moltes coses, bueno, sembla que siguin gent que han travessat el túnel del temps i ens estan parlant amb uns paràmetres culturals que diria que, per sortosament, aquí al nostre país, aquest més immediat, no ho vivim. I això és el que caldria fer tot l'esforç, que la memòria del passat ens portés en un futur que això mai fos possible, que es donguessin situacions com aquestes.
Però bueno, jo puc compartir aquest plantejament, aquesta filosofia que tu defenses, però de veritat jo torno a insistir, jo tinc el convenciment de que hem de passar pàgina, entre altres raons, perquè tinc la seguretat absoluta de que és que la nostra història la podem repetir, ni en quant a actituds, ni en quant a afortunament fets, i per tant, de veritat, tornar enrere, és que obriríem tantes esquerdes, hauríem de demanar tots, tantes vegades, perdó per tot, i que probablement aquests perdons mai serien suficients.
Demanem una vegada perdó tots per tot, però demanem...
No, que estem aquí afortunadament, no tenim res a veure.
L'últim minut, voldria que escoltessin unes breus declaracions i comentem breument, també.
He dit que no va passar res deshonest. Aleshores vaig dir la veritat, a la declaració. Em sento desconcertat i no estic d'acord amb com han anat les coses.
Paraules del president Bill Clinton, amb un nou cas... Els he agafat per sorpresa que no sabien... Parlant dels bisbes, potser es pensaven que era...
No, potser era un bisbe.
Un bisbe. Oh. Res, no un minut més, algun apunt sobre aquest nou cas de presumptes assetjament sexual que persegueix el senyor
Que em sembla que després de tenir saga de poder, això jo crec, costa bastant.
Jo crec que el cas Clinton, o aquests afers del Clinton, aconseguiran que la moral anglosaxona es converteixi en latina.
En tot cas, surt a les portades i creuen que pot fer trontollar o no és senzillament...
Home, jo crec que no gaire, almenys de moment, perquè es descobreixen que alguns dels casos són producte d'interessos personals d'aquestes persones
i
l'interès de vendre llibres, inclús que darrere d'aquestes persones hi ha fundacions conservadores nord-americanes interessades en desgastar el president. Per tant, aquí s'està barrejant una part, suposo, de fets reals amb tota una sèrie d'interessos polítics una vegada més.
Però passa que diuen que si repeteixes moltes vegades una mentida, al final arriba a ser veritat.
Doncs amb aquest breu apunt també del senyor Bill Clinton, agraïm molt la presència dels nostres convidats. Jordi López Camps, gràcies, bona nit, fins una altra. Pere Martí, bona nit.
Bona nit.
Joaquim Forn, moltes gràcies, fins una altra. I Alberto Fernández Díaz, gràcies per haver vingut a Ràdio Estel, benvingut, fins una altra.
Bona nit.
Adéu-siau, han estat amb vosaltres a la redacció Miquel Àngel Gutiérrez, Josep Maria Esquirol i Albert Saiz a la direcció, i qui us ha parlat, Francesc Rosaura, a la presentació i coordinació. Bona nit, fins una altra.